Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La neu ha arribat durant tot el matí d'avui a la cota 0. Les primeres comarques enfarinades han estat la Selva i el Maresme i en qüestió d'hores el que és la neu s'ha estès pel Baix Empordà, al Vallès Oriental i en alguns punts de la ciutat de Barcelona, on feia 8 anys que no hi quallava i no es veien imatges blanques. La neu ha causat problemes a les carreteres autopista AP7, a l'autovia A2 i a la N2, a la Selva i al Vallès Oriental, on el gruix ha estat de 5 centímetres, que ha provocat un accident a Caldes de Malavella. A l'A2 s'ha tallat el trànsit durant unes hores. A la província de Girona, una vintena d'escoles han hagut de suspendre les classes a causa de les nevades i la situació ha afectat més de 7.000 alumnes. L'onada de fred que ha permès la nevada a Catalunya ha deixat temperatures que han arribat fins i tot als 21 graus sota zero a la Cerdanya, on els termòmetres no marcaven aquest registre des de l'any 2008. Canviem de qüestió. En plana política, el president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat avui que defensarà els drets dels diputats presos fins a les últimes conseqüències. Ha visitat aquest matí Joaquim Forn i Oriol Junqueras a la presó d'Estremera i ha dit que els ha vist serens i bé, alhora que ha definit la reunió com a molt profitosa. El president del Parlament es dirigeix aquesta tarda a Soto del Real, on es veurà amb Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Esquerra, d'altra banda, s'ha mostrat contrària a modificar la llei de la presidència, com demanava Junts per Catalunya, per permetre una presidència simbòlica de Carles Puigdemont des de Bèlgica. El portaveu de la formació independentista, Sergi Sabrià, ha assegurat que no li consta el nom d'El Sartadi com a candidat alternativa consensuada per presidir la Generalitat. I dos apunts breus. D'una banda, experts en genètica de la Universitat de Londres i el Museu d'Història Nacional del Regne Unit han descobert que el primer britànic tenia la pell fosca i els ulls blaus. Ho han verificat les mostres de l'ADN del cos conegut com l'home del Cheddar, que reflecteixen que les restes humanes són de fa gairebé 10.000 anys i que fins i tot han permès descobrir que l'home era poc tolerant als làctics. I d'altra banda, Mans Unides posa avui en marxa la campanya anual 2018 amb el lema Comparteix el que importa. D'aquesta manera, l'ONG catòlica tanca un cicle de 3 anys centrats a donar resposta a les causes i als problemes que provoquen la fam al món i reclamant més accés als aliments, una producció més sostenible i propostes contra la pèrdua i el malbaratament d'aliments. Demà és el dia del dejuni voluntari i diumenge la col·lecta a totes les esglésies de Catalunya i del conjunt de l'Estat. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns moments, el mirador de l'actualitat avui sobre el que pot ser la sortida a la situació política de cara a la investidura del president de la Generalitat. Abans, el pensament del dia avui amb la periodista Teresa Carreras, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya.
Bon dia. El projecte europeu pel qual lluitem les i els europeistes no va bé. La Unió Europea necessita reforçar la seva legitimitat política posant el ciutadà al centre del debat i perd una oportunitat darrere l'altra d'enfilar el camí cap a més democràcia. Després de l'any 2017, en el qual Brussel·les havia recuperat una certa estabilitat més enllà de la bufetada del Brexit, ahir va sumar un nou revés, en aquest cas procedent dels diputats del Partit Popular Europeu, els conservadors, la dreta que hi ha a cada estat, que van frenar les llistes europees transnacionals de cara a les pròximes eleccions al Parlament Europeu del 2019. El grup del Partit Popular Europeu ha tombat la proposta del president francès Emmanuel Macron de reservar 27 escons, fixis bé, només 27 dels 701 que hi haurà després del nou repartiment dels que deixarà lliure el Regne Unit quan marxi de la Unió Europea. Què haurien dit les sufragistes britàniques que aquesta setmana han celebrat 100 anys des que van aconseguir el dret a vot si haguessin vist per un forat del pany de l'hemicicle del Parlament Europeu els eurodiputats refusar la possibilitat de fer del projecte europeu més gran a través del vot? Una vergonya. Com els deia, pel febrer del 1918 es va aprovar la llei que permetia votar les dones en les eleccions generals al Regne Unit, després de mig segle de lluitar per aconseguir-ho. La llei es va fer efectiva pel novembre d'aquell mateix any. En una primera dècada només podien votar les més grans de 30 anys amb una sèrie de condicions, mentre que els homes tenien dret a vot a partir dels 21. Les dones britàniques van aconseguir aquest dret a vot fa 100 anys, però la democràcia representativa cada vegada va a menys. I això que Europa és el punt del planeta on diuen que respecta més la democràcia i els drets humans de les persones, però també on les desigualtats entre països i ciutadans són més evidents. 100 anys després, encara hem de treballar per la igualtat. 100 anys després, encara hem de treballar cada dia per la democràcia.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Sergi Mariner a la redacció. Comencem, com cada dia a aquesta hora, el temps d'anàlisi de l'actualitat. Un dia més explorarem també avui el camí cap a una normalització política a Catalunya per moltes i possibles rutes diferents. En citem 3 com a exemple, però segur que n'hi pot haver altres d'imaginatives o de consens. D'una banda, la situació judicial d'Oriol Junqueras i Jordi Sánchez, diputats electes i encara en presó preventiva dins la causa del Suprem per rebel·lió, segueix marcant molt el que és el rerefons d'un futur govern. Quin paper tindrien aquests dos parlamentaris? D'altra banda, la investidura del president de la Generalitat, ajornada la setmana passada, com sabeu, es troba en un moment en què la possibilitat de noves eleccions torna a ser present. I l'imminent acord entre la majoria independentista a partir de l'última proposta de Puigdemont també és ben contemplada en els cercles polítics en les últimes hores. Ja sabeu que el president destituït pel 155 proposa ser investit el dia 18 de febrer, és a dir, diumenge de la setmana vinent, a Brussel·les, i després ell, si és possible, i si no, un altre candidat o candidata al Parlament de Catalunya entre el 21 i el 22. La viabilitat d'una investidura és la qüestió clau perquè hi pugui haver aviat, com desitgen tots els ciutadans, un govern per als catalans. Ens acompanyen per analitzar l'actualitat. D'una banda, Josep Vila Abelló, fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
També tenim amb nosaltres l'advocat penalista Lluís Batlló. Benvingut, bona tarda.
Molt bona tarda.
I completem les presentacions saludant el periodista Oriol Domingo. Bona tarda.
Bona tarda.
Sergi Mariner, bona tarda. Quina pregunta tenim avui a radioestel.cat?
Bona tarda, Ignasi. Doncs l'enquesta que avui poden respondre els nostres oients a través del portal web de radioestel és la següent. És viable una investidura de Puigdemont a Brussel·les i després al Parlament? el 30% dels enquestats diuen que sí, que és l'únic recurs que queda perquè sigui president. El 40% diu que sí, però que l'investit del Parlament acabarà sent un altre. I finalment, un 30% dels vots diu que no, que Puigdemont ha de fer un pas al costat. Aquests són els resultats a hores d'ara, Ignasi, a l'enquesta de la pàgina web.
De moment guanya la segona opció, però, amics oients, podeu seguir votant a través de radioestel.cat o enviar-nos, si voleu, també els vostres comentaris directes. És viable una investidura de Puigdemont a Brussel·les i després al Parlament? Això també ho traslladem als membres de la taula per començar el col·loqui. Qui vol començar? Senyor Batlló, per exemple?
Bé...
La veu viable, aquesta investidura?
No la veig viable. No la veig viable perquè, a veure, realment, des del moment en què aquesta persona ha de passar, segons el reglament de la Càmera del Parlament, per poder ser investit de manera presencial, i això no ha estat possible, i així ens ho ha dit el Constitucional, veig que no és que no pugui ser viable que sigui Puigdemont, és que Puigdemont, perquè sigui viable, ha de venir aquí. Llavors, és incompatible una situació, a menys que no vingués ell. Però tot el que més, tots aquests invents que han hagut aquestes darreres setmanes, per mi no m'agraden com a ciutadà. I el que jo voldria és que, a veure, entre tots els altres diputats de Junts per Catalunya, o la llista del president, o com es vulgui dir, doncs, té que sortir una persona que també pugui ser candidata, però, ojo, sense ser un president títere d'una espècie com de govern de Brussel·les. Jo això, francament, no ho veig.
Vostè, com a ciutadà, no ho veu viable. Oriol Domingo, per exemple, o Josep Vilabelló, què pensen de la viabilitat? Si vol Oriol Domingo ara, és igual l'ordre, Vilabelló, endavant.
En primer lloc, jo no sóc advocat,
ni advocat ni polític. Polític ho ha estat en el passat.
Sí, però ho he estat...
Ja està molt apartat.
No, però ho he estat molt poquet, vull dir que no. He estat al redó de la política, sí, però sense estar afiliat en cap partit. Uh-huh. Bueno, sí, en un partit, al CDS.
Sí, molt bé. El CDS, actualment desaparegut.
Desaparegut. Oi. I més per simpatia al senyor Suárez, que en un moment... Ara tothom ne parla bé d'ell, però en aquell moment no en parlava ningú.
Pues, jo també, Josep. Jo també vaig estar al CDS.
Molt bé. Ara resulta que ha sortit... Però bueno, dos exmilitats d'un partit que ja no existeix. Podríem
posar a parlar del CDS i els oients potser es divertirien més si parlem de la situació actual. I nosaltres segur que també. No, jo penso igual que el que ha dit el senyor Batlló. Vull dir que a mi em sembla que en aquest moment... a Catalunya el que necessita és un govern. I un govern de veritat, un govern aquí, i que governi, i a veure si redrecem una mica la situació econòmica, que no està tan malament com diuen, però jo crec que sí, jo crec que no és possible la investidura. Que es poden fer jocs de mans i tindre una presidència honorífica i tot això. Bé, però... jo crec que Puigdemont no pot ser president elegit en el Parlament i com que això, si hi ha un president, si aconseguim que hi hagués un president elegit, té que poder actuar pel seu compte i amb la seva pròpia responsabilitat.
No per tant, lliure de càrregues judicials, sí, diguéssim.
Lliure de càrregues judicials i lliure de que estigui teledirigit per una persona de fora.
Uh-huh. Una altra
que sigui
cosa...
responsable dels seus propis actes.
Una altra cosa és que la justícia que actua sobre Puigdemont en la distància i sobre altres consellers destituïts pel 155 o diputats electes, dos d'ells a la presó preventiva actualment, sigui justa o no. Això ja és... Molts ciutadans pensen que no és justa aquesta justícia. Però bé,
jo també. Això,
vostè també ho pensa. Oriol Domingo, que l'hàgim deixat a la tercera opció no vol dir que no sigui important la seva opinió.
No, dos o tres coses molt ràpides. Una sobre la
viabilitat.
La viabilitat d'una investidura telemàtica que no està ni prevista ni prohibida en el reglament del Parlament, però en els parlaments avui en dia i aquesta setmana s'ha fet una intervenció telemàtica al Congrés o al Senat espanyol amb la presència des de la presó d'un dels implicats al cas Gürtel i no hi ha hagut cap problema. I fins i tot hi va haver diàleg entre aquest... és que no sé, un d'aquests del Gürtel, no sé qui era.
Sí, sí.
El senyor Federico, el Correa.
El Correa.
El mateix Correa.
El Correa,
sí.
Que estava des de la presó, discutint i responent a les preguntes que li feien els diputats que estaven en el...
En la comissió d'investigació.
En la comissió d'investigació. Per tant, això és, si políticament es vol, no hi ha d'haver cap problema. Segona cosa que volia dir a partir del que s'ha dit. La relació entre el president Puigdemont a Brussel·les i el govern català a Catalunya, que el govern no ha de ser un títere. Evidentment, no ha de ser un títere començant per Madrid. No ha de ser un títere del 155. No ha de ser un títere d'un govern que si amb un president, si s'escull un president que no vols, ho té molt fàcil. El processen i ja està. El fiscal el persegueix i com ja està processat, doncs ja no pot ser president. És la situació en què ens trobem. O sigui que la situació no és tan senzilla com això, no? Què prevec jo que pot passar? Jo prevec que hi haurà a Catalunya un govern sobiranista, perquè no n'hi pot haver ni un altre, segons els resultats electorals que
hi
va haver.
És la majoria que es forma, és clar.
I d'aquí sortirà un president i aquest govern no ha de ser títere de ningú, sinó que pot mantenir bones relacions amb el president Puigdemont a l'exili. Les relacions aquestes poden ser unes relacions civilitzades, de coordinació i de col·laboració. L'altre dia sentia en un debat amb Miquel Puig, que és una persona que a mi m'agrada molt com parla, que deia que així és com el govern espanyol té fiscals, té policia, té jutges, té Tribunal Constitucional, Catalunya tot això no ho té. Catalunya té tres coses. La gent que vota, el govern de Catalunya, que encara no hi és, però que el tindrà, i el senyor Puigdemont, que pot fer una tasca, la que se li assigni, des de Brussel·les.
També té tots els diputats i diputades, els grups parlamentaris, però, les institucions...
Fet, quan tothom, des del govern espanyol, cada dia es parla... No es parla, s'insulta el Puigdemont, és que realment els hi fa molta nosa, aquest senyor. Si no els hi fes nosa, ni en parlaria.
Sobre el que ha sortit aquí de ser titella d'uns
bueno,
i d'altres.
Jo penso una cosa, quan el senyor Mas va tenir que donar el pas al costat precisament sí, sí. Per el veto que posava la CUP a que ell pogués ser president, va sortir precisament el senyor Puigdemont. I el senyor Puigdemont, des del vegu, no va ser cap títere, perquè als fets em puc remetre, no va ser cap títere, sinó que va
ell va assumir l'encàrrec de liderar un govern.
Absolutament.
Ell sol, sí.
Absolutament. I el senyor Mas va quedar, diguéssim, en segon lloc, encara que poguéssim dir que tenia una força moral. Llavors, per la mateixa raó, per el fet, precisament, com deia Oriol, de que el president de la Generalitat no pot ser més que un, i aquest serà investit al Parlament de Catalunya, i segurament serà un diputat de Junts pel Sí. Junts pel Catalunya, perdó.
Sí, ens entenem.
El senyor Puigdemont, des de Brussel·les, se li pot irrogar aquesta espècie d'autoritas moral que realment no sabem com es farà, si es farà per aquesta espècie com de junta que es parlava de...
Consell de la República,
Consell de la República, però des del moment en què no té poder executiu, anirà, em penso, perquè ara, mira, és un moment de fer quinieles, podríem dir, penso que quedarà relegat, perquè no pot ser d'una altra manera. I, a més, si és una presidència simbòlica, o diguem-li presidència, o és un càrrec simbòlic el que té, no hi haurà problema, però des del moment en què el senyor Puigdemont vulgui tenir algun tipus de poder més enllà del simbòlic, això ho vetarà el Constitucional. Llavors la tindrem liada una altra vegada en detriment de poder tenir un govern, que per mi és fonamental, perquè, a veure, vull dir, el ciutadà, nosaltres, els ciutadans que no formem part de la política, volem tenir un govern ja.
Això...
Sobiranista, perquè això està clar. No,
el que passa
el que mani elegeixi el Parlament,
el que,
la majoria.
El que has dit tu, com el que dic jo, són previsions, perquè
sí.
Són coses que no
sí.
Han passat. És a dir, jo el que prevec, però bé, ja els fets ho confirmaran, és qüestió d'esperar un parell de mesos, no?
Sí.
Jo el que prevec és que, repeteixo, en 30 segons, hi haurà un govern aquí presidit per algú de Junts per Catalunya...
Vostè creu ja que Puigdemont no serà elegit pel Parlament?
Jo prevec que no. Però és una previsió.
Una previsió, evidentment. Sí, es pot compartir o no, però és una previsió.
Cada setmana faig travesses i no n'encerto mai cap, no? i que aquest, govern tindrà algun tipus de relació amb el president Puigdemont, i que aquest tipus serà una relació d'entesa i de col·laboració.
Encara que Puigdemont no sigui operativament, perquè no ho seria el cap del govern.
No, pot ser operatiu de moltes maneres.
De moltes maneres, des de la distància.
Actualment és operatiu. Actualment és operatiu. Perquè si no fos operatiu, des del govern d'Espanya, és que ni en parlaria. I ells en parlen constantment.
Sí, el consideren, el valoren, bueno, això està clar.
Si una cosa no val res, ni en parlem.
Sí. Senyor Vilaballó?
Bueno, les previsions són gratis, no?
Sí.
Perquè després ningú... Només se n'recordem els que ho han fet i l'hem cagat. Perdó, hem errat.
Sí,
però els altres no se'n recorden. Jo no m'ho fi de previsions, jo no sé el que passarà. Jo no sé absolutament el que passarà. El que sí que sé és que, per exemple, aquí es diu que quan el senyor Mas es va retirar, el senyor Puigdemont, que per cert ni figurava cap llista...
Era el número 4 per Girona.
O sigui, va ser el senyor elegit a dit...
Però era diputat electe, també s'ha de dir.
Era un diputat, sí, però era un diputat de la província de Girona, que crec que no anava ni el número 1 de la província de Girona.
Ho dic perquè la llei ho permet.
Però el senyor Mas tampoc anava el número 1 a la província de Barcelona, i tots sabíem que el votàvem com a president. O no el votàvem, però sabíem que ell es presentava per president. Bueno, quan el senyor Puigdemont va arribar a ser president, va passar absolutament del senyor Mas. I a més és que ho tenia que fer així. A més, és que ho tenia que fer així. Perquè jo no crec que una persona que agafi un càrrec de president de Catalunya, president de la Generalitat, amb la dignitat que té aquest càrrec, pot anar, t'ho dic, que pot consultar-li, evident, que pot tindre-li tot el respecte del món, faltaria més.
Sí, sí.
Però que es montin consells de la República i tot això per influir en aquest, jo
vostè
pot ser que passi, però no vull.
Bé, doncs ha quedat clar l'aclariment, valgui la redundància. Recordem, amics oients, que teniu aquesta pregunta. És viable una investidura de Puigdemont a Brussel·les i després al Parlament, encara que operativament el president vàlid sigui el que elegeixi el Parlament? Però si ho creuen viable, podeu dir sí, és l'únic recurs que queda perquè sigui president, Puigdemont, sí, però l'investit pel Parlament acabarà sent un altre, o no, Puigdemont ha de fer un pas al costat. Animeu-vos a votar fins a 6:45 a través de radioestel.cat. Avui, en el Mirador de l'Actualitat, que compartim amb el periodista Oriol Domingo, amb l'advocat penalista Lluís Batlló i amb el fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes, Josep Vila Batlló. Sí, senyor Domingo.
Sí, jo voldria afegir que, així com jo opino que el que sí que hi haurà serà una entesa i una col·laboració, i vosaltres dos, amb raó, dieu que o no, que el govern ha de ser un títere de Puigdemont, o que el Puigdemont no ha d'imposar-se, d'acord. Ara, que quedi clar, el que no pot imposar-se és el govern espanyol en el govern de Catalunya. El que no pot imposar-se és el 155. Compte, avui mateix la Cospedal dient que, cuidado, que quina barra de que el TV3 és una televisió sectària, no és plural. Escolta'm, ho comparem amb Televisió Espanyola? És a dir, el govern espanyol no és ningú per imposar ni qui és el president de la Generalitat ni la política que ha de fer.
Jo estic d'acord, Oriol, totalment, però el govern espanyol...
I si ha de complir la llei, ells també l'han de complir, la llei.
Clar,
sí.
I el govern espanyol es diu que es presenta com els que compleixen la llei i la Constitució. Home, jo sóc dels que opino que la interpretació i l'aplicació que fan de la llei i de la Constitució és molt sectària. És sí. Molt sectària. Començant per mantenir a la presó a qui mantenen a la presó.
Sí.
Apliquen la llei.
Però,
es pot aplicar d'una altra manera.
Aquí però sí, llavors estem posant en dubte una qüestió per mi molt important i que jo me la crec, eh? Per molt que un pugui dir tot el contrari, bueno, segur que alguns, i potser tu, Oriol, opines el contrari. Aquí hi ha divisió de poders, diguéssim, i jo estic absolutament en contra de la presó provisional decretada, absolutament en contra, inclús com a advocat penso que no es donen les circumstàncies, independentment de que després una persona pugui ser condemnada, no, jo voldria aprofundir si ha existit rebel·lió, sedició, però la presó provisional dels presos, encara que no penso que siguin polítics, és, en qualsevol cas, injusta o si podríem dir, com diem els advocats, no ajustada a derecho. Ara, el que diu el govern per poder aixecar el 155 no és que ells vulguin escollir, per mi, un president, el govern espanyol, sinó que el que no pot ser és que Puigdemont no vingui aquí a ser investit. I si Puigdemont no pot venir perquè no vol venir, en realitat, no vol venir perquè...
Perquè seria detingut.
Seria detingut, llavors que sigui un altre. Al final, pues jo crec que...
Junqueras pot ser president?
Jo crec que Junqueras podria ser més, perquè, de fet, a Junqueras li ha deixat...
No és el que opines tu, sinó que el que opina el govern espanyol.
A Junqueras li permetria, potser, delegar el vot.
Sí, a Junqueras li ha deixat delegar el vot. A veure, i és que, a més, hi ha una cosa, jo no sé si seria més difícil ser president a la presó o ser president
des de Brussel·les.
Però legalment Junqueras no està inhabilitat. Una altra cosa és que al mes de març, tal com deia el ministre català, siguin inhabilitats tots com a mesura cautelar.
Però no ho ha de decidir el ministre català. Tampoc.
Però que tampoc en realitat ho va dir ell, perquè simplement va recollir unes opinions del jutge i ara li han dit tots que eren bé. Però bueno, aquí és que com que cada dia... Però,
sí, sí, tot s'embolica una mica més cada dia.
En tot cas, Junqueras, jo entenc que legalment avui, sense ser inhabilitat, podria ser el president, perquè existeix la possibilitat de quan una persona està incapacitada per anar, de poder ser investit o poder delegar el vot, cosa que no li és el cas del senyor Puigdemont, perquè el senyor Puigdemont no és que no pugui, és que no vol.
Però sembla que qualsevol acord, sobretot entre Junts per Catalunya i Esquerra, i amb la participació de la CUP, contempla que el candidat alternatiu possible, si no és Puigdemont el president, sigui un diputat de Junts per
normal,
Catalunya. Sí. I sona Elsa Artadi, tot i que aquí hi ha alts i baixos en els aclariments, confirmacions o desmentiments sobre Elsa Artadi. Vostès què pensen? Creuen que seria ella, si no fos Puigdemont?
Jo no la conec en absolut. És possible que sigui, però...
Però per les informacions de què disposen no s'atreveixen a pronunciar-se si serà ella o no.
Ho decidirà el senyor Puigdemont, no ho decidirem nosaltres tres.
Bé, i en última instància ho decidirà el Parlament. Amb el mínim de 68 diputats.
Veure, siguem racionals i democràtics. Hi ha hagut unes eleccions, uns partits han guanyat, entre aquests partits sabem que n'hi ha alguns que estan d'acord entre ells, i aquests que estan d'acord entre ells, que són els sobiranistes i que tenen majoria, són els que tenen que elegir, decidir i elegir qui és el president. I com a demòcrata, jo acceptaré qui sigui. Jo acceptaré que sigui. Si és la senyora Elsa Artadi, doncs jo no la conec de res, no sé si és bona o és dolenta, o què és això, però jo l'acceptaré per mi. Jo he acceptat tots els presidents que he tingut. Jo he acceptat el senyor Pujol, perquè quan algú me'l criticava, deia, és el meu president, com ho era el senyor Montilla.
Jo crec que Elsa Artadi pot sortir per una qüestió, ara que parlàvem abans de títeres, perquè seria la títere perfecta, perquè el que està clar és que és una mica la voz de su amo.
És dona de confiança de Puigdemont, això.
Absolutament, i per això precisament a mi no m'agradaria. Particularment que
però vaja, no necessàriament... També era de la confiança de Mas Puigdemont.
I va sortir malament.
Bé, li va sortir malament, però va assumir el govern Puigdemont.
Absolutament, potser... sí, però vull dir que no va seguir les directrius, perquè penso que el ja Mas jo crec que hagués fet una línia més moderada, podríem
dir. Sí, però això ja són opinions.
Sí. Totalment, bueno, com tot el que estem fent.
Sona bastant despectiu quan és una noia o una dona que, bueno, pues, que té els seus valors, diríem, no?
A veure, no, no. Li hauríem de donar un marge de confiança, és clar.
A veure, és crepo que sigui la voz de su amo.
Bueno, jo penso que és de la més hooligan que hi ha en relació a diguéssim, a lo que vol Puigdemont.
És la seva opció política, tan respectable com la d'una altra opció.
Jo crec que més voz de su amo seria aquest senyor alt que surt ara al seu costat, Eduard Pujol, no?
Eduard Pujol.
Que és el portaveu.
Home, tampoc.
Quasi més.
Tampoc, home, la voz de su amo tampoc.
No. Jo dic que ho seria, probablement, ho seria més el senyor Eduard Pujol, que a més l'ha anomenat portaveu.
Home, l'Eduard Pujol era... Bueno,
igual que l'Artadi.
No? És un home de comunicació que era el responsable del RAC1.
Va ser director de RAC1, sí.
Des de fa anys, i que és l'emissora de ràdio líder a Catalunya, i ell n'és responsable, i aquest home, per vocació política, deixa un estatus econòmic sòlid per anar a una aventura política i difícil. Home, això la Bodesuama no ho fa. Això ho fa per compromís polític. Vale, sí, és una mica de respecte
no,
cap a uns senyors que tenen l'espada...
Oriol, no, de Montes... no t'ho prenguis malament, que no ho he dit. No,
perquè el terme la Bodesuama és figurat.
I dit, no, més seria.
A veure, aquests senyors són... a un pas de poder anar d'estar processat a la presó.
Perdoni, home, ens queden segons no sé, per acabar.
A veure, no he dit això, eh? Però no, home, és igual. No.
Algun comentari últim, senyor Batlló? Ens queden 15 segons.
A veure, no, jo penso que serà l'encertat i m'agradaria, perquè al final, com diu
el Josep, tenir...
són tot opinions. Jo, l'important és tenir govern i ja poder començar a treballar sense el 155.
Bé, ho deixem aquí. Gràcies per la seva participació, Oriol Domingo, Josep Vilavalló i Lluís Batlló. Fins una propera ocasió i veurem com evolucionen les coses els propers dies.